Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 8:15. Salutacions. Comencem nova temporada per aquest espai d'anàlisi de l'actualitat, El Mirador, un programa que us acompanyarà, com va fer la temporada passada, cada dia de dilluns a divendres, uns minuts abans de 8:15. Avui, per les qüestions del temps variable que ocupen les vespres i els motets des de Montserrat, hem començat tot just a 8:15. Salutacions de la Blanca Aranyó a la producció, al Mario Ramírez a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Continua tenint vigència el document Arrels Cristianes de Catalunya de 1985. Manifestem el nostre amor a la pàtria catalana, la qual l'Església ha volgut servir des dels seus inicis, i el nostre respecte per la legítima diversitat d'opcions que se sotmetran a votació. Animem a construir entre tots una societat democràtica, solidària, acollidora amb els immigrants, respectuosa amb totes les sensibilitats i defensora de les llibertats. Aquestes són algunes de les frases d'una nota que els bisbes de Catalunya han fet pública avui mateix davant les eleccions al Parlament. No és, evidentment, l'única declaració pública de les últimes hores. El president Artur Mas ha fet una crida a l'Estat a evitar el que ha qualificat de lesions econòmiques en la negociació sobre la independència. I ha dit que és viable perfectament econòmicament un estat català independent. Les eleccions ja les tenim a tocar i amb aquest panorama preelectoral comencem el nostre espai d'anàlisi, El Mirador de l'actualitat, avui amb un convidat especial, l'exconseller i candidat d'Unió a la presidència de la Generalitat, Ramon Espadaler, que estarà acompanyat pel periodista Salvador Aragonès i el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Ens posem en marxa. Senyor Ramon Espadaler, exconseller i candidat d'Unió a la presidència de la Generalitat. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda i ben trobats.
Com està?
Doncs en forma, bé, animat, engrescat, amb ganes de pedalar, de dir-hi la nostra, en aquesta diversitat de parers, doncs, que anem a les eleccions segurament més importants. Amb això, ara llegíem, vostè llegia una mica el document, la nota dels bisbes catalans, i el primer punt subratlla en la importància històrica. Em sembla que diuen aquestes paraules d'aquest document. Nosaltres compartim aquesta apreciació de la importància històrica i compartim també molt altres aspectes sobre la vigència dels documents Arrels Cristianes i la segona versió, si es pot dir així, del mateix, al servei del nostre poble, sí, i de la necessitat de respectar i de participar, doncs, com a societat democràtica que ens volem enfortir, i per tant les urnes, la crida de les urnes sempre és un moment important.
Potser si féssim un diccionari polític hi hauria moltes paraules en les quals discrepen les formacions polítiques, això de plebiscitària o altres, o independència o no, però en canvi n'hi ha altres on tots poden coincidir. Són unes eleccions històriques, importants, per definir el futur de Catalunya. En això coincidiran segurament també tots els membres de la taula. Senyor Salvador Aragonès, periodista, bona tarda.
Bona tarda, sí, sí.
Coincideix també,
sí, sí,
oi?
Sí, sí, això sí.
I senyor Lluís Sols, membre de Cristianisme i Justícia, com anunciàvem abans, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Parlàvem del que és la sensació que tots tenim després de l'estiu, de temps de vacances. El senyor Espadaler deia que ell ha tingut 6 dies i els seus fills 87, que són el que tenen tots els escolars. Em sembla que això ens passa a molts pares i mares.
No, no és un retret als meus fills.
No, no, és clar. Però vaja, aquest any ha estat una mica diferent, oi?
Sí.
Perquè les eleccions, en un 27 de setembre, em sembla que obliguen a tenir poques vacances.
Obliguen a tenir-ne poques, i en alguns menys que en d'altres, fins i tot. Però nosaltres, tot i que som un partit antic, com una opció electoral, com a tal, com Unió, som una proposta molt nova, i per tant hem volgut aprofitar l'estiu per, doncs, per fer-nos presents i per anar explicant la nostra proposta.
Com sintetitzaria en una frase, si pot ser, el que representa o el que ofereix Unió Democràtica per primera vegada en molts anys en solitari en unes eleccions?
Si ho hagués de dir una paraula, diria diàleg. Si ho pogués dir dues, diria seny i diàleg. La nostra proposta es fa, si em pogués dir tres, evidentment, aquesta seria la primera, des del catalanisme. Nosaltres som una força política d'estricta obediència catalana que neix del nacionalisme català, i d'aquí no en sortirem mai, que comparteix bona part dels elements, doncs, de la diagnosi d'una situació que així no podem continuar, amb aquest menysteniment per part del govern central des de moltes perspectives, no només l'econòmica, que també, sinó des d'altres, probablement algunes més sensibles, identitàries, que amb la llengua, el model educatiu que volem, aspectes culturals. Compartim bona part d'aquest diagnòstic molt transversal, crec, amb molta altra gent, però tenim una teràpia, diguéssim, diferenciada. Nosaltres no creiem que la solució a això sigui, doncs, una declaració unilateral d'independència. Creiem, doncs, que s'ha d'apurar el diàleg i s'ha de trobar, evidentment, una sortida que creiem que es pot trobar en funció del que diguin, evidentment, les urnes el dia 27.
Senyors Aragonès, senyor Sols, com veuen Unió i potser més a nivell global, com veuen aquestes eleccions? Tenim aquí un candidat, però segur que podem parlar una mica de tot el que és el panorama plural.
Home, en primer lloc, dir que ja era hora que Unió es presentés sola, no? Perquè era l'eterna incògnita, era el pes electoral que tenia Unió per si mateixa. En aquest cas, a més, presenten un perfil molt definit, perquè potser hi havia una certa confusió sobre el que representava Convergència, que representava Unió, lògica, no?, després de tants anys de coalició, però amb aquest tema de l'independentisme, penso que s'han definit prou clarament les dues postures. A Unió li ha costat una decisió important, però el fet és que presenta ara mateix un perfil molt, molt més clar. Ara és qüestió de veure quan suport electoral té.
Senyor Aragonès, després entrem en això també, sí. Senyor Espadaler.
No, a mi em sembla molt bé i molt positiu que Unió Democràtica es presenti, perquè, bueno, tots esperàvem que un dia o altre això s'havia de produir, i si finalment s'ha produït, no?, la ruptura amb Convergència, perquè Convergència ha agafat una deriva, diríem, independentista i radical, i, doncs, bueno, Unió ha continuat amb el seu nacionalisme, diríem, moderat, que és el que havia sigut sempre Convergència en l'època del Jordi Pujol, no? O sigui, ara s'ha marxat cap a l'independentisme amb els comunistes aquestos i sí, a la llista dels
Junts pel Sí.
Dos comunistes i dos d'Esquerra Republicana, independentistes radicals i d'esquerres. Jo em pregunto què hi fa el Mas allí, enmig d'aquesta gent. És que s'hi pot trobar gust al mig d'aquesta gent, però no sé, si vol governar Catalunya...
Segurament serà perquè comparteix...
Sembla complicat. Però, bueno, aquí tenim un candidat i no...
Sí.
I no...
Per què qualifica vostè de radical l'independentisme?
No. L'esquerra republicana és independentista radical. Cuidado.
No vol dir que tots els independentistes ho siguin.
No. M'he confús, eh?
Però no, tranquil, no pateixi.
Dir que és,
ens ha semblat entendre.
Un independentisme radical. Però, bueno, jo el que li volia preguntar al...
El senyor Espadaler?
El senyor Espadaler, no, m'ha sortit el conseller, però no, ja no és conseller.
Bé, se li pot tractar de conseller, també.
El senyor Espadaler. Que ho fa molt bé.
El senyor Jané, no?, el seu substitut.
Volia preguntar-li, aviam, com enfila, diríem, la seva relació amb els altres partits. Per exemple, en aquesta campanya electoral, ara ha sortit, l'últim que ha sortit és que el senyor Pedro Sánchez, del secretari general del PSOE, ara ja és catalanista.
Però... Ha dit que és catalanista, sí, que se sent catalanista.
El Felipe, sí, els altres parlaven en català amb l'antimitat, no? Aquí cada u se... I llavors ja dic, quina és la relació que pensa fer amb les altres forces, diríem, no independentistes Unió?
Aviam, nosaltres jo crec que hem de tenir, doncs, una capacitat, si fem ostentació o gala del diàleg, que creiem que és l'única manera de desllodrigar una situació realment molt complicada, el que no farem és deixar d'escoltar qualsevol proposta vingui d'on vingui. Després ens la mirarem amb més simpatia, amb menys simpatia, ens la creurem una mica més o una mica menys, però en qualsevol cas, qualsevol proposta que es posi sobre la taula, a nosaltres ens mereix consideració i respecte. Per tant, les propostes que aquests dies, doncs, ha fet el senyor Felipe González, primer un article que apareix parer meu, doncs tenia poc fortuna amb alguns exemples, per ser suau, sempre per ser suau, en el qualificatiu era molt poc afortunat, comparar doncs Catalunya, tal com va comparar amb la Itàlia feixista, amb l'Alemanya nazi. Després en va demanar perdó, i això l'honora, jo crec que aquesta capacitat de rectificació, i després va fer una proposta en aquest sentit, o una opinió va emetre, més que fer una proposta, dir, escolteu, aquí s'ha de reconèixer la realitat nacional diferenciada de Catalunya. Bé, doncs ens sembla que en aquest sentit val més això que no per res. Altra cosa és dir, escolti, ara hem de passar de les paraules als fets, no? I el senyor Sánchez, el senyor Pedro Sánchez, que ara doncs, es reclama catalanista, doncs un punt de sorpresa. Nosaltres disposats a escoltar, però sobretot disposats a proposar. I la nostra proposta, abans els deia, el diagnòstic que nosaltres hem fet, doncs s'assembla bastant a diagnòstics que porten a una altra teràpia, en aquest cas del Junts pel Sí, a qui li veiem molts passius, entre d'altres, a veure com es governarà, sota quin programa es governarà aquest país, amb quina estabilitat governarem aquest país, amb quines incerteses no tindrem, amb una forma tan extremament heterogènia de continguts.
Perquè no coneixem cap programa de Junts pel Sí, encara.
Jo no el conec, normalment, per tant,
no hi és.
Hi ha elements de heterogeneïtat preocupants, no? Però la nostra proposta passa, doncs, i la vàrem llançar el dia que es va obrir, doncs, per part, en aquest cas, del president Rajoy, escolteu, la reforma constitucional, van dir, compte amb aquestes coses, nosaltres aquí sí que volem fer una aportació. Nosaltres obrir el títol 8è de la Constitució, que és el que articula l'Estat, doncs, a les autonomies, ens sembla que podem començar, doncs, obrint-lo i podem acabar encara pitjor, fins i tot, de com hem començat. La nostra proposta s'acosta més a dir, escolta, singularitzem-nos amb una disposició addicional doncs, que aparti Catalunya, aparti, doncs, que la contempli com una realitat nacional que és. No?
Semblant al que és Baviera, molt... Alemanya, no? Un estat lliure associat, per exemple.
Semblant. Després s'ha d'omplir, evidentment, de continguts i nosaltres farem propostes respecte a aquests continguts al llarg de la campanya electoral. Però això doncs, és molt més simple que no pas obrir un debat constitucional que saps com comença i no pas com acaba. Ja hi ha precedents, hi ha, per exemple, el País Basc, que té una singularitat reconeguda a la Constitució i per aquesta raó doncs, no els hi toquen, perdona, del vora viu, amb temes doncs, lingüístics, amb temes econòmics, amb temes identitaris, tenen aquesta singularització. No? Aquest fora un camí. Un camí que ahir mateix el president de la Generalitat, en qualitat en aquest cas, doncs, més de candidat, doncs, en una entrevista, en aquest cas concret a La Vanguardia, deia, escolti, i si això es posa damunt la taula, vostè com ho veuria? Doncs, home, doncs s'hauria de votar. Escolti, doncs, benvingut en aquest sentit. Si això es pot articular, i no diem que sigui fàcil articular-ho, doncs es pot votar. Aquesta és la nostra tesi. No sé si és la tesi d'altres persones de la candidatura doncs, dels Junts pel Sí. No sé si el senyor Romeva està disposat a que això es voti, o el senyor doncs, Junqueras, que vostè el definia com un independentista radical, està disposat a votar això, o diuen no, d'això ja no en podem parlar. Aquesta és la nostra proposta. Al costat d'altres propostes, nosaltres diem que el programa electoral d'Unió és un tamboret i que té tres peus, i que els tres són imprescindibles. I si en fall un, el tamboret cau. Un peu és la qüestió nacional. No podem, evidentment, obviar la qüestió nacional. Nosaltres hem de fer propostes en aquest sentit per sortir de l'atzucac. Un altre peu és la qüestió econòmica. La feina és la primera preocupació. Per tant, l'estabilitat en el govern i la impulsió d'algunes polítiques adreçades a la feina són imprescindibles. I la tercer peu és tot allò que fa referència a les polítiques socials, que per nosaltres, doncs, si haguéssim de dir una paraula de cada pota, de la pota nacional, diríem, home, consulta, poder anar a les urnes a votar el nostre futur. Si haguéssim de dir una paraula en la pota econòmica, diríem feina, i si haguéssim de redefinir només amb una paraula tota la pota de les polítiques socials, diríem família o famílies, suport a les famílies.
Sí, però una cosa, si em permet, senyor Espadaler. Això
és dit molt sintèticament.
Sí.
Hi ha una la candidatura Junts pel Sí, concretament el president de la Generalitat, Artur Mas, doncs diu que ja s'han trencat tots els ponts, ja no és possible diàleg amb Madrid, i en canvi vostès diuen que sí, que és possible dialogar amb tothom, perquè el Tomàs diu que l'Estat ja ens ha abandonat, ja no hi ha res a fer, i bueno, m'agradaria saber si ell no veu cap possibilitat, i vostès han estat molt prop d'ell, diríem, en aquest últim període de temps, quines possibilitats hi veuen? Vostès que no hi veu el president.
Nosaltres no som uns il·lusos que pensem doncs, que això canviarà de la nit al dia com per art d'encanteri. No? No és aquesta la situació. També sabem que en la present legislatura no hi ha marge per fer cap mena de proposta. Val a dir que nosaltres tenim unes eleccions el 27 i el conjunt de l'estat espanyol en té unes altres el 20 de desembre. Per tant, en aquest context és poc probable que cap govern, i particularment el del PP, que no n'ha fet cap de proposta, podent-les haver fet amb majoria absoluta durant la legislatura, les faci ara a la recta final de la legislatura espanyola. Però sí sabem, i aquesta era la raó per la qual en el seu dia nosaltres dèiem les eleccions nostres, les catalanes, al final, que sabrem com ha anat el mapa electoral espanyol i que aprofitarem una mica doncs, les bones dades econòmiques que encara no arriben a les llars. Catalunya té 240.000 llars amb tots els membres aturats. És una raó de molt pes com per concentrar-nos i també fer pactes transversals i nacionals en aquest sentit, perquè aquesta és la primera preocupació de molts ciutadans. No som tan il·lusos per pensar que això s'arreglarà com per art de màgia, d'encanteri, però sí que les aritmètiques parlamentàries, la tossuderia, la pressió de la pròpia Unió Europea, que anirà més en el sentit, escolti, assentin-se i parlin. El Parlament de Dinamarca, que va aprovar una resolució, no era una resolució en favor de la independència de Catalunya, era una resolució que obligava les dues parts, d'alguna manera els agafava els uns i altres per l'orella, asseguin-se i parlin de com desllotrien aquest problema que hi ha. Aquesta és la nostra tesi, perquè creiem que passi el que passi el dia 27, l'any demà s'haurà de parlar. I passi el que passi a les eleccions generals, l'any demà s'haurà de parlar. No concebem altra manera de fer política. I nosaltres intentem doncs, estar en aquest espai amb capacitat de poder parlar amb tothom. Malgrat que amb moltes coses no hi podem estar d'acord, però volem continuar persistint amb aquesta capacitat de parlar amb els uns i amb els altres.
O sigui, diàleg i no confrontació, vaja.
Nosaltres no som rupturistes ni estem per la confrontació, que prou complicat està tot com per anar amb camins de confrontació, la qual cosa no vol dir que no tinguem la fermesa necessària per defensar. He dit que compartíem molt bona part, no em faci dir quin percentatge, però elevadíssim, de més del 90%, la diagnosi sobre una situació que així no podem continuar com a país, quedi clar això.
Senyor Sols, perdoni, sí que volia comentar alguna cosa.
Em sorprèn la bipolarització que en aquest tema s'ha produït a l'espectre polític català.
És independència sí o no? Clar, aquesta és la bipolarització.
I tinc la sensació de que a la societat la bipolarització no és tan gran. En aquest sentit, en l'àmbit que no es defineix, els partits que no es defineixen d'esquerres, hi ha un espai molt ampli, potencialment molt ampli, perquè tenim per un costat PP i Ciutadans que, diríem, són molt unionistes, molt centralistes fins i tot, i per altre costat l'independentisme actual de Convergència. Jo diria que entre la gent que no s'identifica com d'esquerres hi ha molts que no són estan ni un extrem ni altre. O sigui que potencialment Unió Democràtica té una base electoral potencial molt gran. La pregunta que faria seria què diríem a les persones que dubten entre votar una altra vegada Convergència, en aquest cas Junts pel Sí, però no estan massa segurs perquè no estan massa clar allò de la independència, i què diria als que dubten entre votar Ciutadans o PP, però no està massa segur perquè sembla que són massa centralistes. Quin discurs hi ha en un extrem i l'altre?
Potser Unió té grans potencialitats aquí o també pot veure's perjudicada, coincidirà amb mi també el senyor Espadaler, per la bipolarització.
Sí, la bipolarització és evident, que normalment el seny no és una cosa massa cridanera. Ja la que no és una cosa massa cridanera. Aquest és el nostre problema, per dir-ho clar i català, en aquestes eleccions, no? Amb els uns i els altres. Doncs, home, jo amb la gent de Ciutadans i amb la gent que pot arribar a dubtar a votar Ciutadans o arribar a votar el PP, els diria que amb franquesa i des del màxim respecte per aquestes dues opcions polítiques, que ni l'un ni l'altre poden representar els interessos legítims i molt transversals de Catalunya, de superar aquesta situació, no hi ha de desencontre que també, sinó aquesta situació que hi ha doncs, de menys teniment cap a Catalunya. Fixi's que en totes les enquestes doncs, és molt transversal aquest sentiment de maltracte vers Catalunya des de la perspectiva fiscal, però també des d'altres perspectives molt sensibles. I en qui dubti de votar aquestes formacions polítiques o Unió, li diré, escolteu, aquí Unió és una força d'estricta obediència catalana, la nostra proposta es fa des del nacionalisme català, per tant, té unes línies vermelles molt clares amb el tema educatiu, amb el tema lingüístic, amb el model d'educació, que no transigirem mai. Per tant, en aquest espai tenim aquestes fronteres definides. I amb la gent que diu, ostres, estem dubtant entre hem votat Convergència no tota la vida i ara doncs, no sabem per quin camí triar, home, sí que els convidaríem a fer una reflexió profunda sobre tota la necessitat de governabilitat que tenim l'endemà de les eleccions. L'endemà del 27, ve el 21, 28 i el 29 i el 30, i s'ha de governar el país sota la base d'un programa, eh? I un programa vol dir si concertem o no l'escola concertada, vol dir si fem o no doncs, determinats consorcis sanitaris a Lleida, què fem amb determinades infraestructures per seguir sense sortir de Lleida doncs amb el Segarra-Garrigues, o què fem amb determinats qüestions que nosaltres tenim propostes concretes, i la candidatura del Junts pel Sí doncs, és heterogènia i no té, perquè no el pot tenir, aquest programa. Per tant, els diem, escolta, la nostra proposta, que neix del catalanisme, que és nacionalista, que neix des d'aquest espai nacionalisme català, doncs sí que té uns límits. Perquè no veiem en la declaració unilateral i en tot el que ha de venir després doncs, estabilitat suficient per fer coses tan importants com aprofitar la recuperació econòmica i portar aquests indicadors que la macroeconomia està molt bé a les llars, en forma de treball. I per fer això cal una legislatura per anar bé sencera. Per això nosaltres donem un gran valor a l'estabilitat. Uh-huh. I tenir una legislatura de 4 anys o tornar a estar abocats aquí 18 mesos, tornar a fer eleccions, és, en definitiva, una pèrdua d'oportunitats des d'aquesta perspectiva del país.
Passen 3 minuts i mig a 3 quarts de 8. Avui compartim el primer mirador de la temporada amb l'exconseller Ramon Espadaler, candidat d'Unió i també secretari general d'aquesta formació, candidat a les eleccions el 27S. També ens acompanyen el periodista i professor Salvador Aragonès i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Podem comentar moltes coses sobre les eleccions. Ara em sembla que vostès, abans d'entrar a l'estudi i per les imatges que estem veient per la televisió, hi ha hagut una detenció molt important a Figueres. En tot cas, després la comentarem, però abans sí que m'agradaria preguntar-li al senyor Ramon Espadaler i als altres membres de la taula que hi diguin la seva sobre el possible escenari postelectoral. Per exemple, si no hi hagués aquesta majoria mínima de 68 escons que poguessin formar Junts pel Sí, la candidatura transversal independentista i la CUP, per exemple, i Unió tingués alguns diputats, què faria? Tenint en compte que Unió no es mostra partidària de la independència, o almenys de moment. Pot haver-hi ponts amb les formacions unionistes, com es diu?
Fixi's quina pregunta acaba de fer. Vostè dona per fet que el Junts pel Sí només arriba a la majoria absoluta amb la CUP, que amb tots els meus respectes, però s'identifica com una força anticapitalista i radicalment independentista.
I anti-europea, i anti-tot.
Dono per fet, suposant que tenint en compte que ells conceben aquestes eleccions com a plebiscitàries, ells i molts ciutadans, legítimament.
Sobretot que si amb la CUP hi ha que aprovar uns pressupostos, anem frescos.
Exacte, que són legítimes de les eleccions, però en qualsevol cas estem aquí, i aquest per nosaltres és un element de severa preocupació.
Vostès dialogarien amb Junts pel Sí per formar una majoria?
Jo vaig formular la pregunta al revés, amb un mitjà comarcal que em demanava sobre la mateixa. Dic, escolti, la pregunta potser l'han de fer doncs Junts pel Sí en el supòsit de poder escollir un suport o l'altre, qui triarien, si les CUP o Unió, en aquest sentit, no? En qualsevol cas, jo crec que la resposta ha anat venint ja, és la CUP. Per tant, estem abocats en aquest element d'inestabilitat des de la nostra perspectiva, no? Nosaltres, amb el que sigui l'estabilitat per poder governar, per poder decidir, per poder doncs, portar aquesta recuperació econòmica, per poder fer polítiques de suport a les famílies, per poder fer tot això, hi serem. Els nostres vots no aniran en contra de Catalunya, i per nosaltres, que no estem a favor d'una declaració unilateral d'independència, perquè creiem que no té un recorregut, que Europa no serà entesa, que no serà acceptada, que pot portar doncs, encara més bipolarització a la nostra societat, això en cap cas vol dir que estiguem doncs, per fer un govern de qualsevol manera doncs, amb el Partit Popular, amb Ciutadans, a la contra dels interessos de Catalunya, perquè tan responsable és qui pretén fer una declaració unilateral d'independència, tan responsable és de la situació de tensió, com aquell que, des de l'immobilisme, mirant cap a un altre costat com si aquí no passés res, o una cosa pitjor, judicialitzant el tema, pretenent resoldre des dels jutjats, doncs ens ha portat fins a aquest atzucac. No haurem de sortir pas a pas, i només en podrem sortir dialogant. No?
I què en pensen, senyor Sol, senyor Aragonès?
A veure, jo penso que la independència s'ha d'aconseguir en més del 50% dels vots. Llavors, jo penso que només... si les decisions són plebiscitàries, no bastaria una majoria d'escons, sinó que si realment són plebiscitàries han de ser els vots. I no només el 51%, sinó en els estàndards internacionals parlen d'un 55%. Per tant, jo penso que l'escenari de no arribar a un suport popular, a prou suport popular, és molt ampli. I és molt verosímil la situació de que s'aconsegueixi la majoria absoluta Junts per Sí, CUP, o sigui, la majoria absoluta en escons, però no tinguin aquest prou suport plebiscitari d'un 55% del vot popular. En aquest sentit, jo penso que no es pot declarar independència en aquest sentit. Llavors, com es gestiona això? Estic d'acord en aquesta lectura de que és poc clara, diguem, la definició de la candidatura Junts per Sí. Clar, no estan aquí els de Junts per Sí, però s'hauria de demanar una mica de definició de què farien en el terreny social, en el terreny econòmic...
Els hi preguntarem. Els propers dies clar, en tindrem clar, algun, de membres de Junts pel Sí, naturalment.
No, faig una consideració. Nosaltres hem dit que no consideràvem aquestes eleccions plebiscitàries, sí que les considerem històriques. Jo havia utilitzat un altre qualificatiu, però veig que els bisbes utilitzen històrica, doncs històrica, sí. Transcendents, que potser encara és més grandiloquent, però importants, rellevants, molt importants, històriques, no? Però fixi's quina paradoxa, per nomenar el síndic de greus es calen dos terceres parts del Parlament, o per canviar el reglament del Parlament, doncs calen dos terceres parts del Parlament, o per designar els membres de la Corporació Catalana i determinats òrgans aquests transversals calen dos terços, home, doncs em sembla una mica fora de lloc que es pretengui o es pugui doncs, declarar la independència amb la meitat més un dels diputats que no dels vots. No? Per tant,
amb la llei electoral, que no és catalana encara, recordem.
Aquesta raó nosaltres creiem que...
Sí, no hi ha llei electoral. Hi ha un còmput de diputats distribuïts per províncies i ja està.
Nosaltres considerem que les eleccions han de servir per constituir els parlaments i aquests per escollir governs, i que les consultes són per respondre les preguntes de blanc o negre de sí o no. Però en aquestes eleccions, nosaltres volem una cosa i l'altra. Volem les eleccions, les hauríem volgut més endavant, les farem ara, en qualsevol cas les farem, i creiem doncs, que s'ha de consultar el poble de Catalunya, la ciutadania, doncs, sobre el futur polític de Catalunya, doncs, amb normalitat, d'acord doncs, amb el govern central fent una proposta concreta.
Hi ha una qüestió, senyor Espadaler, i és que Unió, a part de la ruptura amb Convergència, també ha patit algunes... la fugida, dit en termes polítics, d'un sector que no ha estat d'acord amb el resultat majoritari, per poc, no?, de la consulta del 14 de juny. No? Recordem, Demòcrates de Catalunya, amb tots els respectes, hi ha una sèrie de senyors que s'han passat a Junts pel Sí o a les candidatures independentistes.
Sí, però fixi's, pretenen declarar la independència amb el 51% dels escons i no accepten una consulta de referendària que va guanyar amb el 51% dels vots, que és el que ha marcat la línia del partit, no? Però dit això, respecte per aquestes persones que defensen i creuen doncs, que el seu programa i els seus lideratges estan en un altre partit, doncs que facin el trànsit cap a aquest altre partit, ens mereix respecte. El que sí que hem guanyat, i abans algú s'apuntava, es pot o no estar d'acord amb el que proposa Unió, però en qualsevol cas Unió ara té una proposta programàtica coherent, internament coherent, que després la ciutadania, i això és un estat democràtic, i que per molts anys doncs, decidirà si té en aquest moment doncs, el valor i quins escons li dona i quins no li dona. Això les urnes el dia 27 les obrirem i ho sabrem.
A mi em va agradar la proposta que es va presentar l'altre dia de defensa de la família, no? Uh-huh. I per què? Perquè doncs, penso que les altres forces polítiques potser no la tenen en compte, no? O sigui, la família jo crec que és la institució bàsica, això la diu la Declaració Universal dels Drets Humans, és la institució bàsica de la societat. I
no podem dir que no toca la família, eh? La família toca sempre. Vull dir que no podem dir allò d'ara no toca.
Sí, però anem a veure, però és que les altres forces polítiques, vull dir, no solament no la toquen, sinó que si la toquen, la toquen malament. Es l'esgarren, perquè toquen un altre tipus de històries, no? I llavors a mi això em va agradar perquè, bueno, perquè doncs és una novetat, diríem, dins del programa electoral, que es toquin els temes de la família i que es toquin els temes de l'educació, en funció del reconeixement de la llibertat educativa i de la llibertat en sentit general, no? Perquè l'educació no és un problema si escola pública o privada, és un problema de llibertat. Hi ha llibertat o no hi ha llibertat d'educació. I amb igualtat d'oportunitats dels uns igual que els altres, no? Que no existeix en aquests moments, quan l'escola privada, doncs, té un 65% del pressupost de l'escola pública, no? Uh-huh. I llavors, ho sento pel senyor Solskjaer, de l'escola pública, però bueno, i els professors de l'escola pública guanyen més.
Sí, ho sento.
Un parell de coses al respecte.
Breument, que ens queden 3 minuts.
Ens costa, perdoni l'expressió, Déu i ajuda de situar propostes concretes de programa. Nosaltres vam dedicar doncs, un monogràfic a les polítiques socials que volten a l'entorn de la família, de les famílies, perquè creiem que ens vertebra com a societat. Només cal veure com hem trampejat la crisi gràcies al suport de les famílies, transmissores a l'hora de valors, educadores, per tant, peça clau en aquest sentit. I en aquest cas vam fer una proposta ben concreta de concertar doncs, l'ensenyament de 0 a 3 anys, que en aquests moments sí. No ho està, perquè les famílies doncs, puguin també tenir aquest suport, i altres mesures. Però en qualsevol cas, creiem que aquesta sí que és una peça molt, molt, molt important. I celebro que vostè hagi estat atent i hagi escoltat.
No, jo segueixo aquestes eleccions.
En polítiques de turisme, en polítiques sectorials, que moltes vegades ens...
Home, jo de turisme no n'entenc massa.
Ens costa molt reeixir amb aquest tipus de propostes, amb propostes industrials o de recuperació econòmica, o també moltes dels autònoms, que estan més deixats que la una, estan més sols que la una moltes vegades, i les hem anat fent i celebro que, doncs, que vagin arribant. No?
Avui hem conversat amb el periodista Salvador Aragonès, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i amb el candidat d'Unió a les eleccions del 27S, Ramon Espadaler. Li agraïm molt la seva presència. Potser una qüestió molt curta. A banda d'una possible majoria amb Junts pel Sí, Unió plantejaria o no descartaria una possible majoria amb altres forces, amb el PSC, PP, Ciutadans, si som en majoria?
Nosaltres no atendrem aquelles crides que ens fan doncs, des del Partit Popular i això dels partits constitucionalistes per anar contra els legítims interessos de Catalunya. Nosaltres defensarem els interessos de
Catalunya. En tot cas, seria contra la independència, en tot cas.
Sí.
Anar contra els interessos de Catalunya, és dir, anar contra la independència.
Sí, però no, però aviam, són forces polítiques que han anat amb una beligerància important contra la llengua, la llei verd, contra el model educatiu i contra tantes altres coses. Per tant, no estarem...
Sí, des de la seva opció no sintonitzen.
Està al mig i per això rep dels dos costats.
I una qüestió. Unió Democràtica, Partit Democràtic Cristià, es defineix sempre per la política social, però aquesta política social gairebé sempre es queden les paraules i no s'arriba a veure les conclusions en la gestió de Unió. Una qüestió molt concreta, crisi dels refugiats. Sí, què faria si depengués de vostès?
Aquest dematí hem dit, cal diferenciar entre el que és en refugiats polítics, que hem de tenir-los en el nostre record, perquè molts catalans es van refugiar a França per qüestions doncs, de la Guerra Civil. Hem de tenir capacitat com a Europa per donar, evidentment, resposta a això, i hem de ser solidaris. Jo celebro les lliçons que des del Pla Moral ens ha donat el Sant Pare i des del Pla Polític la cancellera Merkel, en aquest sentit, que crec que ha estat valenta, no? I aquesta és la línia.
Ho hem de deixar aquí. No tenim temps de comentar la notícia de la detenció a Figueres. Important que es detinguin persones presumptament col·laboradores del jihadisme. Gràcies, senyor Espadaler, senyor Sols i senyor Aragonès. Fins una altra. Bona tarda.